Passa un minut de dos quarts d'11. Avui tenim, després de les dues setmanes de dol de l'Àngel Comas i de les tres setmanes de dol de la Clara Verdagí, tornem a tenir a tot l'equip del Making Off aquí el divendres de
cinema. Avui no fem vaga.
Avui no fem
vaga. Tu feies vaga, oi?
Sí. Jo feia vaga per treballar.
Sí.
Fa la japonesa.
Sí, no ens la van deixar aquell dia. Ah. És que és una sessió que ens fa informatius i aquell dia ens van dir que ens espavilessim tu i jo.
I tu què te la sents sent una persona que cedeixen?
Com que cedeixen?
No? Home, dius, ha sigut una sessió, dit, no?
Informatius ens cedeix la Clara perquè faci la secció, però és clar, no, divendres passat
però
no...
Però quan hi ha molta feina, doncs no...
Carai,
em toca quedar-m'hi.
Fa cara avui desgotada, oi?
És que portem uns dies...
És que és divendres.
Portem uns dies...
Fa bastendres.
Clar.
Tot s'ho menja. Ah, no, això és diumenge. Avui volem parlar de cinema, en general.
Molt bé.
Veurem si ho aconseguim.
Sí, home, jo crec que sí.
Penso, parlar de cinema, sí, ara bé, és una altra cosa.
Avui portes quatre pel·lícules.
Bueno, no, en realitat en porto tres que es fan a Sant Cugat i dues que es fan a Barcelona.
Bé, doncs ja són cinc, no sé sumar, ja, no passa cinc. Res, no passa
res. Ja sé que dus de lletres i no...
Ja. Sí.
I no tens la calculadora aquí.
Escolta, comencem per la primera o què?
No, perquè si comencem per l'última me la sento, no?
No, llavors no començaríem, perquè per no, definició s'ha de començar per la primera.
La Clara té la paraula.
Sí, doncs què us sembla si arrenquem?
Comencem per la primera, que és After, aquí empieza todo.
Llamadas y mensajes todos los días. Mamá, es la universidad, no un cursillo de supervivencia. Todo irá bien.
¿Verdad o atrevimiento?
Verdad.
¿Eres virgen?
Escojo atrevimiento.
Te reto a que te enrolles con Hardin.
Paso de jugar a esto.
Oh, esta chica me gusta.
Una pregunta muy seria. ¿Quién es Hardin Scott?
Creo que es mejor que mantengamos las distancias.
Que una pel·lícula d'universitaris, eh?
Sí, una pel·lícula juvenil, jo diria. En aquesta pel·lícula, la jove Tessa Young comença el seu primer curs a la universitat i ella està acostumada a una vida estable i ordenada, però tot canvia quan coneix a Hardin Scott, que és un adolescent que té un passat una mica obscur i que tant en Hardin com la Tessa pertanyen a mons totalment diferents, però s'acaben enamorant i junts hauran de superar nombrosos obstacles i viuran experiències inherents a l'etapa, a l'edat en què es troben, com el descobriment sexual o les conseqüències no sempre idíl·liques de les relacions amoroses.
Bé, de les tres pel·lícules que comentarem aquí, de les de Sant Cugat, aquesta és l'única que he vist. I maleixo el dia que l'he vist, perquè és potser la pitjor pel·lícula que he vist en els darrers anys. És,
sí?
és una cosa que no sé com explicar-ho. És que és... Mira, comencem pels protagonistes. Els protagonistes sembla que hi hagi un nepotisme perquè els hagin posat per enxufe, per dir-ho d'alguna manera. La noia és la germana petita d'una actriu que es diu Catherine Lafford, si no m'equivoco. I el noi és el nebot d'un actor molt famós,
Catherine
que és el Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes, sí.
I després de la Joseph Fiennes. No és que ho facin malament, és que ells no tenen la culpa, tampoc. Ells no, jo crec que no són actors. Jo crec que els han posat allà perquè, mira, la noia és mona, una mica pàmfila, però és mona, i ell també és un home bastant atractiu. Però és que l'argument de la pel·lícula és una d'aquelles coses que no es creu ningú. Jo vaig anar a passar de premsa el dilluns o dimarts i em va passar una cosa molt curiosa, perquè em van fer signar una clàusula de confidencialitat de que no podia parlar de la pel·lícula fins que s'estrenés. I cosa que ara no entenc després d'haver vist la pel·lícula, perquè la pel·lícula és una cosa d'aquelles que, bueno, s'ha vist moltíssimes vegades al cinema, però a més està realitzada d'una manera diguem que, nyonya, una manera convencional.
Escolta, deixem estar l'after, perquè veig que no és una bona...
No, bueno, però comentar-ho val la pena, perquè així advertim a la gent que el van a veure. Jo recordo que fa molts anys, als anys 80, va haver una pel·lícula similar, que és de Love Story, que aquella tenia més morbo, i que la crítica la va deixar per terra, i que, no obstant, va ser un gran èxit de públic. Aquesta li passarà una cosa semblant. La crítica l'ha deixat per terra, ja. Sí. I després l'èxit del públic segur que el tindrà.
Jo crec que l'Àngel es llegeix les crítiques que jo preparo abans de venir aquí.
No l'he llegit, no.
Mira, tinc una del Gaspar Zimmerman, que escriu al diari Clarín que el problema d'After no és només...
Argentina.
Sí, que narra una història ja explicada mil vegades, que és el que tu deies, sinó que a més diu que és avorrida, és tímida i que està mal acurada.
Bueno, jo avorrida no m'atreveixo a dir-ho perquè és una cosa molt subjectiva, no. Però el que passa que és convencional. Tot el que passa és previsible i, a més, hi ha un erotisme de quiero no puedo, en el sentit de que sembla que es vagin a despullar, sembla que hi hagi escenes de sexe i llavors es tallen, no? I,
a més... Home, si és una pel·lícula d'adolescents...
Què passa, que els adolescents no...
És el...
Si se'n van al llit. Escolta, no, els adolescents aquests, eh?
Haurem d'anar tirant a la següent pel·lícula perquè no se'ns acabarà el temps.
Oh, però, bueno, ara...
Avui estic molt...
Sí, molt bel·licós.
Molt dèspota, molt dèspota.
Molt bé.
Doncs passem a la segona pel·lícula, que és una de pel·lícula d'animació i es diu El Parque Mágico.
Ven aquí! I see trees of green. Voilà! Red roses too.
El Parque Mágico.
Com dèiem, una pel·lícula d'animació que narra la història d'un parc d'atraccions que desperta la imaginació de la Jun, una nena que és molt creativa. Quan la nena torna a casa, descobreix un vell vagó d'una muntanya russa abandonat i hi puja, i de sobte la nena es troba a Wonderland, que és un parc d'atraccions que havia creat la seva ment i del qual ja gairebé no se'n recordava, i tot això és fruit de la seva imaginació. Per això només ella podrà reorganitzar el parc amb l'ajuda de tots els personatges i animals que hi formen part, i així que aquest parc perduri per sempre.
Bé, és una pel·lícula que no és ni gens màgica ni gens meravellosa, però es pot veure. És una pel·lícula entretinguda, bastant simpàtica, i no té res especial.
Però com a mínim no és dolenta, com a mínim.
No, com a mínim no és dolenta. És convencional, però no gens dolenta, com l'altra.
La següent, doncs?
Passem a la tercera que fan aquí als cinemes de Sant Cugat, que és Mia y el León Blanco.
Mira estos maravillosos animales, Mia. ¿Sabes la suerte que tienes de vivir aquí?
Yo no quiero vivir aquí.
Solo lleva aquí un mes. Necesita más tiempo.
Ha nacido un león blanco en nuestra granja.
Yo paso totalmente de un cachorro, papá. No necesito un amigo. Oye, deja mi pelota.
Tienes suerte. Le gustas.
Este lugar es tu hogar.
Por primera vez desde que llegamos es feliz.
Un animal salvaje es un animal salvaje. Ese león se quedará en su jaula.
Puedes entrar si quieres.
Leons, Clara?
Lleons i... Bueno, Llago i una nena. Aquesta és la història d'una forta amistat entre aquesta nena, que es diu Mia, i un cadell de lleó blanc de la granja dels seus pares a Sud-àfrica. La família s'ha traslladat de Londres a aquest país, a un país sud-àfrica, i la relació amb l'animal impulsa a la nena a viatjar per la sabana per salvar-lo de ser venut a uns caçadors quan es faci gran. Així que en aquest viatge busquen una terra on en Charlie, el lleó, pugui viure en llibertat.
Entretinguda, emotiva en alguns moments, distreta, ideal per públic familiar. És la típica pel·lícula per anar en família. És a dir, per anar tu, la Clara, jo...
Cadascú amb la seva família, eh?
Cadascú amb la seva família, no barrejats. No barrejats.
T'ha agradat més que After, també, oi?
Home, si és que After, jo no sé. La veritat, ara que hi està...
Ara, espera't, ara...
És que l'after...
T'he posat aquí el parany, perquè és que ara érem 3 i ara som 5, eh? Volíem esperar un moment que arribés tothom per presentar-los.
És after del que hem dit, doncs dos més.
I és que tenim amb nosaltres el Víctor Lafuente de Peking, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I el Joan Ramon Armadàs, que ho fa tot en aquesta ciutat. Què tal, com estàs?
Encara no tot.
I se'n va fora de la ciutat, també, perquè avui té una presentació.
Avui té una presentació del Sant Cugat Fantàstic, del qual parlarem abastament en la propera secció del Making Of.
Sí, avui no toca perquè no podem fer spoilers, perquè ho presentem aquesta tarda. Per un tema de timings no podem dir el que presentarem aquesta tarda.
Però podem dir que aquesta tarda es presenta...
A on, hora, lloc?
A les 7, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, que són els patrocinadors del festival, i per tant, al vespre sabrem ja tota la programació, tots els convidats, totes les activitats...
I que tornaran una birra.
Exacte, sí. És una raó important.
El més important.
Si no estigués tan lluny, potser em passo, però
perdràs una barra lliure de cervesa.
Lluníssim. Bé, nosaltres avui hem convidat el Víctor Lafuente de Peking també per parlar del cinema Sant Cugat, que amb l'Àngel, després de les dues setmanes de dol per la pèrdua de sales en general...
Que van fer vaga per tancar les dues
sales. Sí, l'Àngel va dir que no venia dues setmanes perquè no hi havia sales en quant. Després el vaig convèncer que intentaríem parlar de cinema d'una altra manera, no? I per això hem convidat avui el Víctor i el Joan Ramon també per parlar d'aquest equipament, que són les dues sales que queden ara mateix a Sant Cugat, ara que Yelmo també ha tancat per obres. Com ho afronta els gestors dels cinemes aquest canvi en el mapa de sales?
Bueno, ho afrontem de la millor manera possible, amb la millor cara i amb el millor somriure, perquè realment, bueno, que Sant Cugat, que tenia fins ara 13 sales, passi a 2, però penso que és un càstig. Merescut per la gent de Sant Cugat.
És rendible tenir dues sales?
No.
Llavors, per què ho feu?
Perquè ens agrada el cine i farem el màxim possible que ho puguem amb dues sales. Farem el màxim possible, i perquè és una pena que el cine no comenci a les 9 del matí. Si comencés a les 9 del matí i tinguéssim espectadors, seria fantàstic. I provarem, potser fem matinals cada dia, no sé, potser en una sala, potser hi ha gent, no? hi ha gent que no fa res als matins, però potser no, o treballa per la tarda, no sé. Buscarem espais, mai millor, com l'Àngel sap, doncs buscarem horaris, i entrarem a inflar-hi el màxim possible per poder donar servei a la ciutat.
Perquè, clar, ara venen... Heu perdut dues sales.
Encara no.
Al maig, encara, en principi.
És que tampoc tenim...
No teniu data, eh?
No tenim data.
Sí, però ara hi ha quatre sales?
Ara, avui hi ha quatre sales.
Oh. I demà?
I el dia del festival també tindrem quatre sales.
Correcte.
Quin festival? Quin festival?
El Sant Cugat Fantàstic.
Aquest és el Sant Cugat Fantàstic.
El Sant Cugat Fantàstic quan serà?
A veure, el Sant Cugat Fantàstic comença del 2 al 5 de maig. Justament vam haver d'avançar les dates del festival, que tradicionalment era el juny, per aquestes hipotètiques obres. Què passa? La previsió d'aquestes obres ens van dir que era el maig. Llavors, quan començaran aquestes obres? Si aquí els gestors del cinema no ho saben, jo menys. En aquest cas, per això vam avançar les dates, i per això passa, perquè ens havíem d'assegurar, una, que hi havia sales al cinema, dues, en aquest cas, que la nova empresa que ho gestiona també s'assumés al carro del festival, i a partir d'aquí, quan començaran les obres, és una cosa que ni ell ni jo...
No teniu, estem a 12 d'abril, no teniu comunicació oficial de quan començaran?
No, que començaran, però no sabem el dia que entrarà la primera pala.
Però quina és la relació, diguem, contractual de l'empresa amb l'Ajuntament?
La nostra relació contractual és que en el moment que comencin les obres es comuniquen abans i nosaltres deixarem el cine. O sigui, ho deixarem.
I es quedarà amb dues sales.
Sí, exacte. O zero o dos. És que no, encara no sabem.
Què vol dir zero?
Sí, quan comencin les obres no sabem si... Es podrà continuar...
La idea, i hem parlat amb l'Ajuntament, de que com a mínim dues sales, que el constructor pugui fer les obres salvant el tema que tinguin dues sales.
No?
Sí, que per exemple la constructora tot el que sigui soroll ho faci al matí i a la tarda faci feines però no de soroll. I bueno, es tractaria... S'ha parlat, això és una cosa que s'ha parlat i que no, però no queda... que facin un tancament de l'escala que puja cap a la sala 2, 2, 3 i 4 i que salvi el lobby petitet. En fi, encara estem mirant coses perquè hem pensat en una solució per tenir un vestíbul una mica més gran, de fer una plataforma. L'Ajuntament, doncs fem-ho. Però estem encara... El més calent està a l'aire.
Què vol dir fer una plataforma?
Bueno, tenim una petita idea que és perquè se'ns quedaria un lobby molt petit, un vestíbul molt petit a l'entrada. I és possible fer una plataforma, diguem que... Com t'ho explicaria per ràdio? És complicat.
És a la part on està... Crec que caldria detallar si les que queden, les que us quedeu vosaltres són les de baix o les de dalt?
Les de baix.
Les de baix, val. Ara és, sí, la sala, que la gent es pot fer una
la
idea.
La sala polivalent va a dalt. Mm-hmm. Va a dalt. Va a dalt. Però ja et dic que no tinc...
I aquesta plataforma com seria? Perquè ara m'estic intentant imaginar...
Sí, és una plataforma que es posaria... Que es posa, és com si féssim un sostre a les sales 1 i 2, al vestíbul petitet que hi ha baix, a les sales 1 i 2, mm-hmm. per donar-li més amplitud a la part de baix, mm-hmm. a la part, diguem, de l'entrada del cinema. Perquè si no ens quedem molt apretats i no podem fer cosetes com el Cinesfòrum que fem... amb el Joan Ramon, les petites coses, el cinema d'autor, que, bueno, que fem més coses, pues, guanyar 30 o 40 metres o 50 per poder fer coses, simplement. És una idea que se'ns va ocórrer a nosaltres, de dir, home, podríem fer això, perquè sigui d'aquesta manera, perquè a més també estan parlant d'un aforament a dalt de 900 persones, en una sala de 900, això és complicat, bombers i família, ja veurem què diuen, no? I... perquè desallotjar 900 persones i a l'espai és complicat, no és fàcil.
I la convivència? Perquè, és clar, una vegada estigui feta, la sala polivalent en teoria d'acollir concerts per 900 persones, o 800, o 150, però un concert amplificat en una sala just a sobre d'una pel·lícula, això s'ha parlat amb l'Ajuntament?
Clar,
de com es pot...
Nosaltres som els gestors contractuals del cinema. M'estàs preguntant una cosa de tema construcció.
Jo, si ho heu parlat.
Nosaltres tenim certa experiència, perquè els meus socis, un dels meus socis era un CEO d'una gran companyia i feia els cinemes, construïa cinemes, i no és gens fàcil aïllar acústicament una història com aquesta. O sigui, no, i com que no coneixem el projecte, no podem saber, però... Tiene su cosa, ¿eh? O sigui, acústica una història de 900 persones fotent vots, parlant malament, fotent vots, és ja veurem com ho fa, més que no sabem, no, nosaltres com gestors no tenim, ni, com es diu això, no tenim ni dret ni paraula per opinar un projecte que no és nostre, que no.
Però la sala polivalent es farà? Perquè es parlava que s'anul·laria la construcció.
No, està...
No es parlava.
És l'acord, de fet és l'acord que ha permès aprovar els pressupostos, anava lligat intrínsecament, bàsicament, a la sala polivalent.
Jo cada vegada crec menys amb els polítics.
Però això ja ho dius moltes vegades, Àngel.
Us dic sempre.
Cas, com bé deia aquí el senyor moderador, és un acord de ple. Per tant, el compromís no només del govern, sinó d'alguns dels partits de l'oposició, és que això passi. M'imagino que això es va fer, i ara ja ens posem en terreny polític, però això es va fer justament amb els pressupostos del 2019, perquè, per si no us aneu assabentat encara, hi ha unes eleccions al mes de maig. Sí. Unes. Després n'hi ha d'altres ara a l'abril. Però què vol dir això? Que se suposa que aquest acord de pressupostos,
sí, sí.
Els partits, fins i tot els de l'oposició, que van estar d'acord amb això, si guanyen o si vés a saber si governen o tenen responsabilitats, també ho volen tirar endavant, no? És un...
Home, jo sóc el gestor, però puc tenir opinió, perquè tothom pot tenir opinió.
Tothom té opinió, de fet.
Nosaltres creiem que, donat la circumstància que el cinema del centre comercial han tancat, doncs és una miqueta de càstig deixar Sant Cugat sense cines, i llavors vam comentar-ho i tot, escolta, perquè no una cosa que sigui un compromís electoral o que tu vulguis, però aplaça 6 mesos aquesta història i deixa que la gent de Sant Cugat pugui tenir cinema.
Amb
certa incomoditat, perquè seran 4 sales, però deixa que la gent pugui anar al cine, perquè si no aquestes dues sales... Sí, podem fer cine, però es convertirà... Jo tindré problemes per les pel·lícules d'estrena. Clar, perquè les distribuïdores em diran, home, amb aquestes taletes tindré, perquè ja tenim més cinemes i, per tant, tenim ens donaran pel·lícules, però no serà el mateix, perquè ja estaré molt, molt constrenyit a dues sales.
El que vol dir, m'imagino, a banda d'això, és que quan es va haver aquest acord de ple de pressupostos, el que no se sabia encara és que Yelmo tancaria.
Clar,
llavors,
clar.
Diguem que no és que les regles del joc hagin canviat, però sí que les característiques, en aquest cas, o els equipaments de cinema a la ciutat, clar, no és el mateix tancar unes sales quan tens unes altres al centre comercial, que ara mateix, que això ha passat a posteriori, que tens aquesta notícia de que nou sales tanquen de cop i tu tens aquest teòric compromís per tancar com a mínim dues de les altres, que segurament, si la ciutat s'ha esperat, vés a saber quants anys a tenir aquesta sala polivalent, potser no els hi ve de 6 mesos i no deixen, en aquest cas, els pobres cinèfils, com alguns que estem en aquesta taula, a una ciutat de 90.000 habitants, més Rubí, més a Cerdanyola, que també tancaran, amb una davallada tan heavy de pantalles, no? Que jo entenc que hi ha un acord i que escolta, els votants se suposa que han volgut això votant aquests partits, però segurament no passa res si s'esperen potser uns mesos a que torni a obrir les altres sales i com a mínim els que volem anar al cine i tenir varietat tinguem opcions i no passem de 13 a 2 o de 13 a 0.
És el que es diu acció-reacció. Passa alguna cosa que no s'ha calculat, que com és el tancament dels cinemes d'aquests per un període per reformes, doncs hi ha una cosa que és una reacció, doncs reaccionem al ciutadà. Penso que davant d'una acció-reacció doncs respon bé, perquè diu, home, que bé, no em tanquen els cines, tu, puc anar al cine igualment, no me'n tinc que anar a Barcelona.
Jo penso que és de saber rectificar, no sé si els polítics... Són savis, ho rectifiquen.
Bé, no sé, també els compromisos polítics a vegades són difícils de retirar.
No, però si es portés a l'Ajuntament això, el que acaba de dir...
Ara mateix l'Ajuntament, amb els 2 mesos que queden, poca cosa...
Home, seria però, una bona cosa electoralista,
que
se li diu
que es té que prioritzar, com diuen els castellans, el bien ciudadano. Bé, que això és més important que qualsevol interès polític.
No ha anat malament, no?, els cinemes des del canvi de gestió, els números no han anat malament.
Home, sí.
Sí? És dolent, són dolents.
Al principi, sí.
Va, però la notícia que deia
sí, perquè va fer el tancament, la gent, l'espectador, el ciutadà, té la memòria molt fràgil i quan veu una cosa està tancada pensa que s'ha tancat per tota la vida. I llavors costa molt. Clar. I a més va estar 4-3 mesos tancat, però en seguida canvia el xip, diu, tancats. I aixecar això, doncs ens ha costat 3-4 mesos. Ara estem, des de fa un mes, 2 mesos, en una situació cada vegada més estable, perquè ja la gent ja coneix el cinema, ja comença a venir... Però passa això, eh? Això sempre...
Hi ha el canvi que comentàvem del Yelmo. O sigui, justament el que deia l'Àngel de que hi ha notícies que diuen el contrari és un dels efectes, en aquest cas, del tancament de Yelmo. Mm. La setmana que els cines de Sant Cugat van fer rècord d'espectadors, que van arribar gairebé a 3.000 espectadors, que si ho comences a mirar en termes de població en una ciutat de 90.000, Déu-n'hi-do. Ràpidament veus que coincideixen el temps en què tanquen les sales del Yelmo, no? Què vol dir? Doncs que el que està clar és que la gent vol anar al cine, és una cosa que encara no s'ha perdut, per sort, i la gent va on hi ha cinema. Si hi havia, en aquest cas, dues ofertes, doncs podies triar, però ara mateix que només n'hi ha una, doncs què passa? Que la gent se'n va anar als cinemes de Sant Cugat i per això va haver-hi aquesta pujada. Per això el que comentàvem, no? Que com que hi ha aquest canvi en les situacions, seria bo replantejar-se com a mínim l'inici d'aquestes obres perquè aquests cinèfils no es quedin orfes.
I en el cas que no replantegi aquest inici, que no s'aplaci, els santcugatencs que es quedin amb dues sales aquí a Sant Cugat es quedaran a Sant Cugat o marxaran fora a veure el cinema?
A veure, ara t'ho dic jo com a cinèfil al 100%.
Des de l'1 la meitat dels que venen segur. Perquè deixarem de tenir dues sales, per tant, perdrem la meitat dels assistents.
Clar, el que passa amb dues sales és que et perds la meitat de l'oferta. Si ara mateix tens 4 sales per jugar, doncs avui mateix, per exemple, hi ha 6 pel·lícules als cinemes de Sant Cugat, combinant, que si el Shazam, que si el Lleó, que si el Dumbo... Què passa? Si tens dues sales, tens la meitat de sessions per jugar. Llavors, si jo vull veure el Dumbo, doncs potser la podré veure a Sant Cugat, però potser si vull veure la de Mia i el Lleó Blanc, que comentava ara l'Àngel, no tindrà espai a Sant Cugat i me n'hauré d'anar a Barcelona o me n'hauré d'anar a Terrassa. Això és el que passarà per una simple raó de reducció d'oferta, no? Amb quatre sales pots ficar, doncs, com passa moltes vegades, 6, 7 i fins a 8 pel·lícules si jugues amb els horaris. Amb dues hauràs de fer la meitat. És un tema de matemàtiques.
Hi ha una altra cosa que suposo que vosaltres com a exhibidors haureu de pagar més per la pel·lícula si es fa d'aquesta manera, no?
No,
dues sales?
En principi els percentatges...
Perquè tenia una altra cadena fora.
Sí, tu ja ho saps que els percentatges de les distribuïdores són les que són i em cobraran el mateix, el que m'estan cobrant. El que passa que jo tindré menys rendiment perquè puc passar més. He de fer menys passes. I tu saps, Àngel, que les distribuïdores et diuen, et dono aquesta pel·li per el mateix que passar tres vegades al dia. Que estic fotut. Llavors ja estic lligat.
O les passes a les 9 del matí que no hi hagi ningú.
Clar, o les 5 que passa que em vingui dos tios, no en saps.
Un exemple pràctic, per exemple, ara vindran els Avengers, no? Que és la gran estrena, la d'Endgame. Potser l'Àngel no és de la seva corda, que ja ho sé. Però alguns dels friquis com jo, que l'estem esperant en candeletes, què passa? Disney, que en aquest cas és la distribuïdora que portarà la pel·lícula, com deia el Víctor, t'exigeix que tinguis la pel·lícula en una sala, tots els passis.
I la més gran.
Què passa? Si tens quatre sales, dius, vinga, la poso a la sala gran, cap problema, perquè després tinc joc per jugar amb tres sales. Si tens dues sales, ja en tens una d'ocupada, 100%,
sempre, amb una
per Disney, per els Avengers, i això passarà igual amb l'Aladdin, amb el Rei Lleó Nou, amb el Toy Story, amb totes les pel·lis Disney. I això el que provocarà és el que...
Aladdin, el Rei Lleó Nou, com?
Hi ha versions en imatge real d'Aladdin i del Rei Lleó que vindran ara...
De veritat?
Sí.
Aladdin és la meva pel·lícula. De
Àngel.
Estic enrocinat. Potser aniré al cinema, Àngel.
Li haurem d'enviar links del cinèfil perquè estigui informat, perquè...
Dóna-li un passi perquè vagi al cinema.
Ara que ho penso... L'equip present em va enganyar per anar al cinema fa un temps. Vaig anar al cinema. Vas veure un documental. No sé si t'ho vaig dir.
No.
Però fa temps, no me'n recordo ara.
Quan
el vam portar al cinema de Sant Cugat.
Exacte.
Va costar, però el vam portar.
Sí, va ser. Escolta, a mi, no sé si continuarem o no ara parlant, però per acabar això,
sí,
jo volia dir dues coses. Una, que a mi em preocupa la situació, perquè potser la gent s'acostuma a anar al cinema, i en un moment de recessió del cinema, això és molt greu. I després, la segona és que, com passa sempre, els polítics i els intel·lectuals desprecien el cinema. El consideren un producte menor. I això és el que em preocupa, aquestes dues coses.
Mira, un detall ràpid, no puc? No?
20 segons.
20 segons. Ahir vam obrir un cinès a Palamós. Vam reobrir un cinès a Palamós. El Joan Ramon va estar. O sigui, la gent té ganes de cine.
Clar, literalment, milers de persones.
Milers de persones van entrar.
Sí, unes cues a fora que rebentaven.
Totalment superats. Això vol dir que la gent vol cinema. I aquí a Sant Cugat igual, si és el mateix. Vam reobrir uns cines i la gent... allà per la mesa ha sigut diferent perquè la campanya ha sigut potent, però aquí és una miqueta més de temps, però al cine la gent vol cinema.
Doncs, Víctor Lafuente, amb aquesta reflexió i la de l'Àngel ens quedem. Joan Ramon, moltes gràcies per venir. Clara, gràcies també a tu i Àngel.
Gràcies, senyor director.
Ens trobem d'aquí dues setmanes.
Sí, jo volia dir que a Barcelona es fa Dobles Vides de la Sayas, que és una gran pel·lícula.
Àngel, que se'ns acaba el temps. Hem de marxar en aquest programa que hem fet, que us parla Albert Prat, la Glòria Gallardo, la producció, i l'Àlex Vázquez i la Jessica Sotosos, el control tècnic. Recordeu que la setmana que ve no hi ha programa, no hi ha Sant Cugat a Fons. Marxem de vacances de Setmana Santa i nosaltres ara us deixem amb l'emissió del programa Radioactivo, un programa que han fet els alumnes del Pureza de Maria, de quart d'ESO, i que s'ha gravat aquí, que han muntat ells mateixos, però s'ha gravat aquí, en aquest mateix estudi. Que vagi bé la Setmana Santa, ens retrobem després d'aquestes vacances amb el programa especial de Sant Jordi, no descansem aquí. Lo que yo canto.